5 de març de 2023, benvinguts al 7è taula per 5 d'aquesta 8ª temporada a Ona Codinenca, que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre municipi. Som a la recta final d'aquest cicle de programació especial que estem fent per tancar el mandat de 4 anys a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Quan falten poc menys de 3 mesos per les eleccions municipals, hem volgut trobar-nos amb les persones que han representat les candidatures que es van presentar fa 4 anys per fer balanç, per posar la mirada enrere i analitzar què ha passat al poble en aquest mandat. Un cicle que vam iniciar fa un parell de setmanes amb la Laia, fa un mes, amb la Laia Jordana, regidora del PSC. Vam continuar fa un parell de setmanes amb en Pau Ibars, representant d'Esquerra Republicana, i avui és el torn de Primàries Codines, principal grup de l'oposició. També ho fem fora de l'estudi de ràdio. Hem demanat als convidats que ens triïn un lloc per l'entrevista, i avui ens han portat a un lloc cèntric que és de pas i també de socialització, i que de moment encara no us desvelarem. Ho farem de seguida amb la Caral Campàs. Bon dia, Caral.
Hola, molt bon dia.
Amb el Xavi Carrera, que és la taula de so. Bon dia, Xavi. I tenim amb nosaltres el Pol Cabut i Borrell, que, Caral, qui és?
Regidor de Primàries Codines a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Va ser el número 2 de primàries a les eleccions de fa 4 anys en el seu debut electoral d'aquesta formació, el debut electoral d'aquesta formació. És enginyer i bomber i actualment treballa com a professor a l'Institut de Sant Feliu. La setmana passada els electors de primàries el van escollir com a cap de llista per les eleccions del maig. Bon dia, Pol.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bé, els oients sentiran aquesta entrevista el dilluns 6 de març a partir de les 10 del vespre, que és quan s'emet el taula per 5, o bé qualsevol dia recuperant-la, ja sigui per YouTube o per Ona a la carta. Però nosaltres l'hem enregistrat un diumenge, el diumenge 5 de març, a 1:15 del migdia, i on ens has portat, Pol Cabutí?
Bé, doncs no tinc cap dubte que tots els codinencs i codinenques reconeixen el lloc on estem. Estem a la plaça del poble. I quan se'ns va plantejar des d'Ona Codinenca que havíem de fer aquesta entrevista i a on la podíem fer, vam estar valorant i vam dir, ostres, anem al lloc on passen les coses a Sant Feliu, anem al lloc on es viu, on el punt àlgid on es viu la vida associativa al poble, i vam considerar que era la plaça. A més, tenim la sort també de que l'Ajuntament en algun moment van decidir de fer-lo també a la plaça. Per tant, aquí és on fa uns dies estàvem menjant l'escudella, aquí és on es fa la dansa de Sant Antoni, aquí al mercat municipal, aquí hem viscut molts finals de correfocs. Vull dir que aquí és el punt de trobada de codinencs i codinenques, i sobretot el cap de setmana, i la prova és doncs, que ara mateix tenim la plaça plena i amb l'Ajuntament de fons, que això. A tall d'anècdota, jo els hi comentava, ostres, quan van dir la plaça, em vaig recordar d'un comentari que vaig fer en algun acte de campanya o en algun escrit, que vaig dir, intentarem agafar la sala de plens i posar-la al mig de la plaça del poble, no? I d'alguna forma estar avui aquí explicant com hem viscut i què hem fet aquests 4 anys a l'Ajuntament, fer-ho al mig de la plaça també és una manera, doncs, de la forma com tenem que volem fer política, perquè volem que la política no només es faci a porta tancada, sinó que es faci també a les places i als carrers.
Qui segueixi l'entrevista per YouTube veurà clarament on som situats. Som davant l'Ajuntament, som davant la font, però per qui la segueixi per ràdio, doncs li descriurem que a la dreta tenim persones fent el vermut, de recta tenim un partit de futbol improvisat d'aquests que es fan a la plaça, que esperem que no ve de fer de porters des d'aquí on som, i com sempre també persones que van amunt i avall fent servir aquesta plaça de lloc de pas.
Com a la resta de formacions, us vam contactar per fer l'entrevista de balanç, i des de Primàries Codines vau decidir que series tu, no, la persona. El 2019, ja ho hem comentat, va ser el número 2 per darrere de Joan Fontserè. Per què, no? Per què heu decidit que siguis tu? Per què t'han delegat a tu l'entrevista? I volem saber també si en Joan segueix vinculat al projecte.
Sí, també va ser un debat, qui havia de fer aquesta entrevista, però al final nosaltres el que posem sobre la taula també és un model on tampoc és important només el protagonista d'una persona. Llavors jo estic aquí representant a tot un equip, començant per l'equip de 5 regidors que tenim, però també per tots els que ho han sigut, per tota la gent que ha seguit vinculada a primàries i per tota la gent que s'ha volgut vincular ara. Al final també nosaltres vam creure que el fet de que fos jo també podia visibilitzar aquest relleu d'alguna forma que també deixa el Joan, que era el cap de llista, que sí que segueix vinculat al projecte, sí que segueix vinculat a primàries, però el fet que fos jo també era una manera de visibilitzar doncs, que la persona que acaba donant la cara pot anar canviant, que l'important és el model que tenim, un model de treball en equip, un model de, on no tot es centra en una sola persona, i que, per tant, no hi ha cap problema en què ara agafi jo el micro i expliqui aquests 4 anys, igual que ho hagués pogut fer ell, igual que ho hagués pogut fer el Manel, o igual que ho hagués pogut fer qualsevol dels regidors que hi ha estat. Evidentment, també hem aprofitat de que, com has dit, a les primàries Codines que vam celebrar la setmana passada, jo vaig quedar cap de llista, i una forma de fer aquesta transició, d'alguna forma, de la llista que encapçalava el Joan el 2019 i jo anava de dos, ara, jo donar la cara també creiem que és important i que se'ns vegi, sobretot, aquí a la plaça.
En Joan, explica'ns si, com està vinculat ara amb el projecte.
Sí, el Joan va decidir que no seria candidat, vale, dels seus motius personals i laborals per no fer-ho. Segueix creient que aquest és el model, ens dona suport. L'altre dia va venir a votar també les primàries Codines. I la prova més evident de que segueix vinculat amb el projecte Primàries Codines és que segueix sent regidor de Primàries Codines. Fa 2 setmanes estàvem al ple i ell estava defensant els posicionaments del grup, ho seguirà fent fins al maig i ja està. La Primàries Codines no només s'hi pot estar vinculat sent regidor. Per tant, ell ara, aquesta campanya i aquests 4 anys que venen, doncs els viurà des de l'altre punt de vista, no, doncs de persona que col·labora, que participa, que aporta tot el que vol aportar, i com un voluntari més de les primàries.
De fet, el vostre cartell electoral, sortíeu tots dos a la fotografia amb aquell sí al canvi, un canvi que per 2 vots l'aritmètica electoral va fer que no fos possible. Remuntem-nos al maig de 2019. Com rebeu en aquell moment aquell resultat i un cop han passat aquests gairebé 4 anys, com ha estat aquesta experiència de ser regidor a l'oposició?
Sí, bé, corregeixo una cosa, en el cartell electoral sortíem les 20 persones que anàvem tant a la llista com a la llista de suplents. Vam voler visibilitzar que el nostre projecte no és una cara d'una persona, el nostre projecte és col·lectiu, i sortíem al 20. Abans he parlat del Joan també, aprofito una mica enllaçant la pregunta anterior, i el Joan hi segueix sent, m'haguéssiu pogut preguntar també si la Carme hi segueix sent, si la Glòria hi segueix sent, si l'altra Glòria...
Està previst.
Però la Carme, per exemple, també és un exemple d'una persona que va estar de regidora, en el seu moment va deixar de ser regidora, i ara ha estat presidenta del comitè electoral que ha engegat tot el procés de primàries. No? Aquí, al final, això és com una cursa de relleus, cap persona ho pot tot, per tant, les circumstàncies poden canviar, però hi ha moltes formes, ja dic, d'estar vinculat a primàries. M'has preguntat pel canvi, que no va ser el 2019, per 2 vots. A vegades expliquem, a veure, per 2 vots, si d'entrada a mi m'agrada explicar que la gent va votar un canvi, clarament, perquè érem... si agafem primàries i Esquerra, sumava més del 50% dels vots. És a dir, el canvi es va votar. El canvi no el vam poder aplicar. No el vam poder aplicar per una qüestió d'aritmètica de vots transformats en regidors, que la majoria que sí que teníem en vots no la vam aconseguir en regidors. Sempre es parla de que van faltar 2 vots, 2 vots per Esquerra. Clar, aconseguir 2 vots per Esquerra no depenia de nosaltres, el 2019. Per tant, nosaltres a vegades diem que ens en van faltar 95. Que són els que ens van faltar per ser la llista més votada. Llavors, aquí és on estem, en intentar sí que aconseguir-ho aquest cop. Com hem viscut el no aplicar aquell canvi? Bueno, jo crec que bàsicament va ser perdre una oportunitat. D'això fa gairebé 4 anys, i 4 anys sense que el canvi s'hagi materialitzat, s'hagi votat però no s'hagi materialitzat en el funcionament i gestió de l'Ajuntament, doncs tenen un cost, i tenen un cost per cadascú de nosaltres, cadascuna de les persones que viuen aquí, perquè són 4 anys que podríem haver fet moltes coses i aplicat moltes idees que teníem i no ho hem pogut fer. No sé si respost a tot.
Sí. La tasca de l'oposició, per qui no la conegui, és fer el seguiment de l'obra de govern, fiscalitzar, incidir-hi a partir de mocions. Quina línia diries que és la que heu seguit des de primàries? I abans de donar de pas, per qui ens estigui seguint per YouTube, hi ha gent que ens ve a saludar i no saludem perquè estem gravant, però ser la plaça té aquests riscos, que abans no t'he volgut interrompre.
Sí, sí. Bueno, que se'ns acosti la gent ens agrada. Vull dir, de fet, si hem triat aquest lloc és pues, perquè la gent, i si estem aquí, és perquè la gent ens agrada que passin coses, ens agrada veure nens jugant aquí amb cotxes, que en algun moment segur que veiem aparèixer un cotxe o una pilota per aquí al plànol, però bueno, ja està bé que es vegi que hi ha vida i que el poble està viu, perquè això creiem. A veure, a l'oposició, sí. Nosaltres hem entès l'oposició com una tasca, sí, sobretot de fiscalització del govern i sobretot al principi, que ja sabíem com que estàvem davant d'un model doncs que ens convidaria poc a participar. Nosaltres sempre hem tingut la voluntat de col·laborar i de col·laborar en les tasques de govern, que sabem que són complicades i són molta feina. Nosaltres teníem idees i en algun cas doncs hem dit, ostres, deixeu-nos-ho fer, no? Això evidentment no ha passat. I per tant hem adoptat un rol de dir, anem a fiscalitzar, anem a explicar, anem a incidir allà on no creiem que les coses s'estiguin fent bé i anem a proposar mocions que vagin en la línia del que nosaltres portàvem en el programa electoral. En aquest sentit, ara abans de venir estava fent una mica de repàs de totes les mocions que hem portat. Hem presentat mocions, quan parlem de mocions parlem de, bueno, sí que en els plens aprovem i es porten a votació moltes coses que són de la gestió del dia a dia, si hem d'aprovar un conveni, si hem d'aprovar una modificació de crèdits. Quan parlem de mocions són aquelles mocions que més que de gestió són de proposar, no? D'instar el govern. I aquí vam tenir el primer contacte amb l'Ajuntament, recordo que ens deien no, és que no podeu obligar que es faci alguna cosa encara que tingui una majoria al ple, sinó que la nostra tasca s'ha de limitar a instar el govern a fer alguna cosa. I això hem fet, hem instat el govern a fer un total d'exactament primàries Codines, hem presentat 45 mocions en 44 plens, això és una moció per ple. Moltes d'elles tenien un caràcter polític i molt relacionat també amb el moment que estava vivint el país, però de les 80 i pico mocions d'aquest estil que s'han presentat i s'han votat en aquests 4 anys, doncs primàries hem presentat més del 50%. De les altres, també ho he comptat que 22 més han sigut conjuntes, és a dir, primàries hem participat de gairebé un 80%, un 85% de les mocions que s'han acabat votant en el ple.
Clar, mocions, però a nivell global, de quines accions n'estàs més content? De les que heu tirat endavant o també mocions, o de tota la vostra tasca que heu fet, de què esteu més orgullosos?
De quin estic més content? Jo parlaré de què n'estem més contents. Jo crec d'haver-hi estat els 4 anys. És a dir, aquestes 45 mocions de les que parlava, aquestes 45 propostes que hem posat sobre la taula o posicionaments que hem posat sobre la taula, no són tots la primera setmana. Vull dir, hem estat allà durant els 4 anys. I de què estem més contents? Bé, hi ha coses que hem aconseguit canviar l'agenda, que hem aconseguit canviar l'agenda del govern, i coses que a vegades potser són simbòliques, però des d'una posició de no poder fer, sinó de només poder instar a...
Sí, sí, sí. Pots posar algun exemple?
Algun exemple. Sí. Algun exemple. D'entrada, quan hi va haver la sentència del judici del procés, nosaltres vam forçar que es fes un ple extraordinari perquè l'Ajuntament es fes un posicionament i un manifest en contra aquesta sentència i d'alguna forma la institució es posés també, rebutgés això. D'aquestes mocions del procés, de rebuig a la sentència del 25% del català, de suport al president de la Generalitat quan se'l va inhabilitar per la pancarta dels presos polítics, també vam presentar una moció per col·locar la pancarta de presos polítics. A veure, les mocions que hem presentat, d'aquestes 45 que he dit, 35 s'han aprovat. És a dir, que no hem presentat només coses que dèiem no, això sabem que no ens ho aprovaran i així els hi podem. No, 45, dels 45, 35 s'han aprovat. Que després s'hagin fet, o aquesta instar el govern, el mateix govern s'ha desinstat a fer-ho, també en són unes quantes. La prova també és la pancarta de llibertat pels polítics, que una setmana votes a favor de que la pancarta estigui permanentment al balcó de l'Ajuntament i després la pancarta aquesta hi és de forma intermitent. Llavors, de les que no s'han aprovat, de les 10 que no s'han aprovat, això també ho volia posar en valor, clar, no n'hi ha hagut ni una que no haguem tingut el suport d'Esquerra, aquest regidor d'Esquerra. I amb això em remeto el que he dit abans, Que vol dir que aquesta moció s'ha aprovat representant a més del 50% dels vots dels codinencs. Per tant, ja no era només deixo de banda 6 de 13 regidors del govern, de l'Ajuntament, del ple, sinó que deixo de banda més del 50% del poble, que els seus representants m'estan demanant això, i jo no ho faig.
Més enllà d'aquest contingut més polític, què diries que ha portat l'entrada de Primàries Codines a l'Ajuntament de Sant Feliu?
Jo crec que l'entrada de Primàries Codines, el més important que ha portat és que la gent veu una alternativa. Sobre la taula hi ha la possibilitat de que les coses canviïn i que hi ha una alternativa, un altre model amb el qual es pot governar. I això, potser en majories molt més àmplies que hi havia hagut en el passat, costava més de visualitzar, però ara que realment el canvi va estar tan a prop, haver-hi continuat sent i tornar-hi a ser ara, a la gent li és molt fàcil visualitzar quina és l'alternativa al model actual. Llavors jo crec que això també, haver sabut mantenir això i haver sabut mantenir l'esperit aquest de ostres que ens mereixem que aquest canvi s'apliqui, sense haver-hi estat a l'oposició hauria sigut molt difícil que durant 4 anys la gent no hagués perdut aquesta il·lusió que vam poder generar el 2019.
Uh-huh. Ho apuntaves abans, en aquest mandat heu tingut 3 relleus al grup municipal, sí. Carme Tura, Glòria Secades i Glòria Vilanova. No sé si ha estat fluid treballar malgrat aquests canvis, com ho heu portat, això.
Sí.
Us ha entorpit o ho heu pogut anar tirant?
Sí, a veure, evidentment, sempre que hi ha una llista, votes, surten regidors i un regidor et comunica que no pot seguir amb la seva tasca de regidor, no és una bona notícia. No és una bona notícia i sempre implica una gestió i una reconfiguració de les persones que van als plens. Sí que nosaltres sempre hem estat treballant conjuntament, els regidors amb els no regidors, però sí que hi ha un dia a dia dels plens, de les comissions informatives, fins que no t'enganxes en aquest funcionament, doncs que costa un temps. Llavors, quan entra un regidor nou, té un temps doncs, que s'ha d'adaptar doncs, al vocabulari, al tema administratiu, que acostuma a ser més feixuc que simpàtic, no? Però ho hem viscut bé perquè les persones que han deixat de ser regidores no ho han deixat de ser perquè no creguessin en el projecte. Ho han deixat de ser la Carme més per motius personals i familiars i la Glòria Vilanova i la Glòria Secases per motius laborals, que al final, ostres, haver de prioritzar un tema laboral amb el... davant de teva tasca de regidor, també a vegades és una bona notícia, és a dir, també ho hem rebut com una bona notícia per elles. No? Elles han seguit vinculades les tres al projecte, us ho deia abans, no? La Carme Tura ara ha sigut la cara visible, ¿vale? és prova de que aquí, quan algú... és a dir, al final el que fas és canviar el teu rol dins el projecte, no? Dius, bueno, ara deixo això, però em vaig ocupar un altre rol que pot ser el de portar des de fora. De la mateixa manera que el Ramon, el Marc Barrués, per exemple, que són els que s'han incorporat, gràcies a haver seguit treballant amb tot l'equip, quan s'han incorporat com a regidors, també els ha sigut més fàcil la tasca de regidors, perquè sí que l'havien viscut una mica des de fora, però no els ha sigut difícil treballar amb l'equip perquè ja ho estaven fent.
Ho apuntaves una mica, però com ha estat la relació amb totes aquestes persones que us van ajudar a confeccionar la candidatura i a fer el programa electoral a partir de taules de participació? Creieu que s'han sentit vinculades amb el projecte de Portes Endintre, també?
Sí, aquí nosaltres jo crec que aquí hem viscut una mica l'efecte de... que no vam aconseguir el canvi. I això... No vam aconseguir aplicar el canvi. Nosaltres, quan vam fer tot el programa electoral participatiu, també anàvem molt enfocats a dir, ostres, que si governem, governarem així. Governarem així, molt més obert, molt més... Però, clar, quedem a l'oposició. Llavors, a l'oposició, saps que aquesta participació que vas tenint les taules i que al final la gent li veia un sentit perquè li veia que això podia acabar passant, no? La seva idea podia acabar sent una realitat, estant a l'oposició costa més que un ciutadà visualitzi que el que jo pugui aportar en una participació a l'oposició acabi passant, no? Perquè el que dèiem abans, no? Ostres, les mocions que aprovem costen de que s'apliquin, les nostres propostes a vegades no són ben vistes pel fet de ser oposició, i llavors sí que en l'última capa de participants, no, de la gent que se'ns acostava a les taules rodones, ens ha costat arribar-hi i que hi segueixin sent. Nosaltres hem seguit fent diverses coses en participació ciutadana. Vam fer, quan es va fer el pintar les quatre línies aquestes del pas de peatons d'aquí al costat dels bars, vam fer una taula rodona sobre quina plaça volíem. Vam fer també una jornada amb els pressupostos del 2021 on vam explicar què eren uns pressupostos municipals, com es feien, per recollir també propostes i posar-les sobre la taula del govern. Ara, més recentment, també hem fet una taula rodona sobre habitatge l'any passat. Vull dir que hem intentat mantenir aquesta participació. També, i no m'agrada posar-ho com a excusa, ens hem hagut d'adaptar a la situació de la pandèmia, que això que estem fent ara, per exemple, el 2020 no ho haguéssim pogut fer. Llavors, això que ara mateix la gent veu, ens veu, se'ns acosta, i això el 2020 era molt més complicat. O sigui, teníem eines, les vam fer servir, aquesta jornada de pressupostos, per exemple, la que comentava, la vam fer telemàticament, però vam perdre aquest contacte físic amb les persones que és bastant també la clau sobre on ens havíem recolzat per fer la campanya.
Us heu sentit escoltats? Perquè en plena pandèmia vau fer la queixa pública que no us sentíeu escoltats.
No ens hem sentit escoltats.
En cap moment del mandat?
Clar, el mandat, la legislatura aquesta té dues etapes, no? Té l'etapa on és alcalde el Pere Pla de Vall i l'etapa on el Pere Pla de Vall dimiteix i es configura un nou govern. En la primera etapa, més que no sentir-nos escoltats, és que ens sentíem que no podíem parlar. Llavors, fins i tot en algun cas, se'ns havia tancat el micro a mig ple. Això ha deixat de passar. L'únic que per escoltar no només cal que puguis parlar, sinó cal que el receptor, allò que tu li dius, allò que tu li demanes, en faci cas. Llavors, per nosaltres sentir-nos escoltats és que la nostra opinió com a regidor, que no és jo com a Pol Cabotí o el Ramon com a Ramon Puig o el Joan com a Joan Fontseré dient la seva opinió. Nosaltres sentim que allà estem representant a molta gent. Llavors, agafar aquestes opinions, que a vegades són simplement opinions que recollim del carrer i que no es tradueixen en posar allò en valor, doncs nosaltres considerem que no se'ns ha escoltat. I per això hi sabem. Sí que és veritat que algunes coses les hem aconseguit, però crec que és perquè hem sabut trobar la forma de que no fer-ho tingués un cost molt més gran que no pas assumir-ho i fer-ho, com per exemple quan estàvem reclamant enmig del Covid crear una comissió de mesures Covid on estiguessin inclosos tots els grups municipals. Que això ho vam aconseguir que hi hagués l'espai.
Però creus que és perquè estaven gairebé obligats?
Sí, perquè és a dir, se'ns ha escoltat quan era insostenible el fet de passar de nosaltres. No, mai hem trobat una proactivitat per escoltar-nos. Bé, bueno, sí, jo crec que és de justícia dir que sí, que en un cas la regidora Guadé, amb un tema de joventut, ens va convocar sense agenda marcada, sense calendari, a parlar del Pla Local de Joventut, ho hem viscut un cop. Però a nivell de pressupostos. Els pressupostos els hem tingut sempre una setmana abans de votar-los. Fins i tot els del 2023, amb els quals el govern actual governarà només fins al maig. És a dir, que la institució haurà de treballar amb aquests pressupostos durant tot el 2023, hi hagi qui hi hagi a partir del maig, inclús amb aquests no s'ha obert a consensuar-los amb l'oposició.
No hi ha hagut cap gran tema en el que s'hagi buscat el consens o la complicitat?
Ens van convocar una reunió a tots els grups per parlar dels problemes que hi havia, dels incidents que hi havia amb els bars, no amb els bars, sinó amb la gent els divendres i dissabtes a la nit, però bueno, no teníem informació prèvia, nosaltres vam anar-hi allà, era una reunió conjunta amb els propietaris i vam tenir més la sensació que érem convidats per utilitzar-nos de cara a comunicar als bars una mesura que havia decidit el govern, que no pas per donar el nostre punt de vista.
Anem als, a les etapes?
Bé, jo buscava una definició
ja
de...
No, ja t'entenc, d'acord. No, vinculat amb això, clar, hi ha una gran temàtica que es desprèn d'aquesta situació que tu comentaves, que és l'ordenança de civisme. Llavors, ja ho hem preguntat en altres entrevistes, però et volem demanar-vos també el vostre posicionament. Hi va haver una presentació pública, es va tombar el projecte que s'havia presentat des de l'ordenança que s'havia presentat des de l'Ajuntament i es va decidir que s'iniciaria un procés participatiu en principi. No sé com ho veu viure vosaltres, que veu, si veu poder seguir aquesta presentació i com veieu aquesta qüestió.
Bueno, el cas de l'ordenança de civisme jo crec que és la prova més evident de que el govern ha improvisat, és a dir, improvisa. Perquè I també de que la participació, de la forma en com entenen la participació ciutadana. Nosaltres des del primer dia sobre la taula diem és que no farem participació ciutadana si la partida de participació ciutadana d'aquest Ajuntament són 100 euros. Perquè amb 100 euros imprimeixes els 4 o 5 cartells de presentaré públicament l'ordenança de civisme. Què passa amb un tema com l'ordenança de civisme, que és una ordenança que ha d'ordenar d'alguna forma la forma com convivim i per tant ens interpel·la a tots? Doncs que l'ordenança de civisme que es posa sobre la taula i que es presenta com a ordenança de civisme, hi ha molta gent que diu, jo hi tinc a dir, sobre si jo puc fer o puc deixar de fer això en el meu poble, no? En el meu carrer. Llavors passa que la presentació de l'ordenança de civisme es converteix en una reivindicació ciutadana de jo vull participar d'aquest text i no en un espai tan marcat i tan administratiu com delegacions, esmenes, tal, en el que el ciutadà és evident que no hi està acostumat i se li fa feixuc, sinó vull participar de zero, no? Com dient, quines coses has d'abordar aquesta ordenança, què creiem? I llavors aquella reunió, d'alguna forma, aquella presentació, el que havia de ser una presentació, es va convertir, no?, en una reivindicació, això que deia, no? I el govern, bueno, va fer marxa enrere. És una de les coses que jo crec que està bé, que com a govern siguin capaços de fer marxa enrere i adonar-se'n, està bé. Però què els hi passa? Diem, bueno, sí, farem un procés de participació ciutadana. D'això què fa ara? 4 mesos? 5 mesos?
Sí,
no tenim
mesos,
notícies. Sí. No tenim cap notícia de l'ordenança de civisme. Segurament deuen haver pensat, bueno, se n'ocuparà el proper. I perquè, clar, quan no has fet mai participació ciutadana, quan no t'hi has posat mai quasi a fer participació ciutadana, és molt difícil imaginar-te com poder-la fer. Jo crec que el problema que té el govern actual és que, com que no se la creu, no sap com fer ara aquesta participació ciutadana. Aquí nosaltres, un altre cop, posem el model sobre la taula que dim és que nosaltres, fent la llista, fent el programa, fent això, ja estem practicant en participació ciutadana. Quan nosaltres entrem a governar, sabrem, tindrem moltes eines per fer participació ciutadana i voldrem seguir aprenent-ne, i voldrem seguir provant i equivocant-nos i tornant a provar per trobar la forma de connectar amb la gent. I més en una ordenança de civisme. El que deia, per mi és l'exemple clar de que s'improvitza.
Apuntaves ja abans aquestes dues etapes que ha tingut aquest mandat, però les separarem ara de seguida, però abans, com definiries a grans trets com ha estat aquests 4 anys?
Abans ho he apuntat una mica, com que és una... hem perdut una oportunitat. L'oportunitat té noms i cognoms, l'oportunitat es diu 4 anys, hem perdut 4 anys. I el temps és car. I si ho hagués de definir amb un adjectiu, diria que han sigut 4 anys bastant buits. Si l'altre dia ho comentàvem, no? Ostres, què ha passat? Què hem vist amb 4 anys que ha passat a Sant Feliu? Hem vist, quin canvi hem vist? No? Em preguntàveu. Aquest canvi no ha sigut, però aquest canvi no ha sigut a nivell institucional, però no ha sigut tampoc a nivell de participació ciutadana, ja ho hem vist, no ha sigut a nivell de carrer. No hem fet res. No hem fet res. L'antiga farmàcia segueix com estava. L'antic ajuntament, que és un dels projectes que sí que el govern ha volgut, segueix com estava. En 4 anys no hem sigut capaços. Urbanísticament, els carrers, l'únic que han fet és que els hem posat 4 anys més a sobre. S'han fet vells. No podem, d'aquests 4 anys, no podem reivindicar res. No, jo, el canvi no hi ha hagut cap fet que s'hagi consumat. Per tant, diria 8 i al final, si el temps va passant i les coses no evolucionen i no es transformen i no avancen, acaba sent devastador pel poble, perquè li van caient els anys a sobre i acabem tenint, bueno, que ara ens costa estar orgullosos del que veiem. No?
Doncs anem al tema de les etapes. Ja ho deies, i els anteriors convidats que hem tingut a la taula per 5 també ho han comentat, no? La visió de que hi ha dues o tres etapes diferenciades. La primera, el primer any amb Pere Pladevall, la segona, després de la dimissió de Pladevall, amb Mercè Serratacó d'alcaldessa. Comentaves que vos, bueno, ho heu viscut així també, però no sé si creus que hi ha una tercera etapa des de que s'ha fet públic que Serratacó serà cap de llista d'Esquerra. Creus que hi ha aquesta tercera etapa?
Sí, puc creure que hi ha aquesta tercera etapa, però aquesta tercera etapa es diu campanya electoral, no? Vull dir, des de que s'ha fet públic que la Mercè Serratacó encapçalarà la llista d'Esquerra, m'estàs parlant de fa un mes o menys, perquè fins fa dos recordo llegint una entrevista que li feien que encara no, que estàvem converses amb més d'un partit. Llavors, estem parlant d'ara i ara entrem en una realitat també de campanya electoral i d'alguna forma, ostres, fa dos anys i mig que és alcaldessa, la Mercè.
Ens referíem també, almenys la lectura que en fèiem nosaltres, d'aquesta tercera etapa, al moment en què es fa manifest que no es presentarà amb el partit amb el qual es va presentar. I que, per tant, hi ha dues visions diferents del mateix govern municipal.
Sí, al final el que passa al govern municipal, i relaciona una mica totes les etapes, jo crec que és que el que estem veient és com el model amb el qual s'està governant col·lapsa. Col·lapsa perquè clar, és un govern que neix de sobretot d'una llista que té un model molt personalista, molt individualista, una manera de fer concreta, una manera de fer, i ara potser estic parlant més de la primera etapa, que és un model que potser és sostenible quan tu pots imposar una majoria absoluta, que no necessites pactar, acordar, consensuar, fer renúncies, acceptar coses de l'altre, acceptar crítiques. En aquell moment el model s'aguanta, no dic que sigui bo, perquè jo penso que és nefast. Per això sobre la taula tenim un model alternatiu. Però aquell model col·lapsa i comença a col·lapsar en el moment que perd la majoria. Perquè ha de pactar. Llavors el pactar vol dir voler o dir que faràs coses que en realitat qui té interès en fer-les és l'altre. No? I l'altre no saps tampoc ben bé per què ho fa, perquè si creu en un canvi, ostres, mantenir, intentar sostenir i maquillar el model anterior tampoc diu gaire de fer un canvi. Estic parlant del regidor del PSC quan havia de decidir a qui feia alcalde. I el model col·lapsa, i jo crec que col·lapsa abans de que dimiteixi l'alcalde. Que dimiteixi l'alcalde crec que és una conseqüència d'aquest col·lapse, perquè a més s'hi suma i ho fa evident a l'entrar en una pandèmia. En una pandèmia el model aquest no servia per gestionar el dia a dia de lo que era una pandèmia. Era impossible que amb un sol criteri, amb una sola persona, pogués aguantar tota la pressió i d'aquella forma tan poc oberta als altres grups es pogués fer. Llavors jo crec que el model aquest allà comença a deteriorar i acaba com que la pressió que hi ha en aquell moment de tots els grups, no pressió de fer política amb la pandèmia, perquè nosaltres el que volíem era dir no, és que hi volem ser perquè aquí necessitem ser els 13 regidors que el poble ens ha escollit per gestionar aquesta situació que és completament excepcional
front comú. I que
travessa tothom. I per això vam forçar aquesta comissió, per això vam forçar aquestes... Però clar, això impactava completament, és a dir, es contraposava completament amb el model amb el que l'alcalde estava acostumat a governar. Llavors jo crec que aquesta pressió i la incapacitat de gestionar-ho ell sol són les que li van fer cometre errors i tenir això, que es van traduir en aquell moment amb un estirabot d'una publicació xenòfoba, que és la que després va comportar la dimissió. Clar, en aquell moment sap greu, perquè dius, ostres, en aquest moment que estem a agafar i que els titulars del diari que parlen sobre Sant Feliu estiguin parlant de que l'alcalde ha fet un tuit xenòfob i no pas de tot el que sí que estaven fent per fer front a la pandèmia, doncs sap greu. Llavors allà col·lapsa. Després d'allà, en aquesta segona etapa...
És que estic patint pel trípode. Demanem a la gent de producció que si podeu vetllar, perquè els nens que corren no se l'enduguin per davant. Perdó, és que he fet dues cares de patiment mentre responies.
Perdona, sí, no. Amb una persona ara al costat del trípode crec que ho solucionarem. No, aquesta segona etapa crec que no són prou valents com per intentar canviar el model. Perquè jo crec que al principi es creuen que, bueno, que podran doncs, donar continuïtat, però també acaba col·lapsant perquè realment la forma, no? Això que dèiem abans d'escoltar-nos, no acaba canviant. No acaba canviant. Seguim sense obrir el govern a l'oposició, seguim amb temes d'aquests més transversals o de que ens toquen a tots sense buscar el consens, i llavors el model col·lapsa, i col·lapsa fins i tot dins del mateix govern. Dins del mateix govern es trenca, perquè bueno, hi ha coses que no, en el seu moment no s'han volgut enfrontar i s'han volgut maquillar, que després acaben petant i acaben sortint per un cas de costat, o acaben repercutint sobre els propis persones que no ho han volgut afrontar. I aquí també poso un altre cas concret sobre la taula, el pla interdigualtat de l'Ajuntament. Aquí abans em deien, de què esteu contents? Home, nosaltres aquell pla de govern, que té 60 pàgines, vam fer l'esforç de llegir-lo, perquè a vegades uns plans d'aquests que encarregues de Diputació, això, bueno, llegeixes en diagonal i s'acaba aprovant el ple sense que ningú sàpiga fins l'última coma del que hi diu. I allà ens el vam llegir i vam trobar que hi sortia reflectit doncs que hi havia hagut, o almenys així ho expressaven des de l'Ajuntament, diversos casos d'assetjament laboral per raó de sexe, i fins i tot hi havia el comentari després que deia que moltes opcions coincidien que amb el canvi d'alcaldia aquesta opció havia millorat. No? Llavors això nosaltres ho vam posar sobre la taula al ple. Si no ho haguéssim posat nosaltres sobre la taula al ple, allò s'hagués aprovat. Ningú li hagués fet cas, segurament mai ningú ho hagués llegit, cap ciutadà, i no ho haguéssim afrontat, però és que tampoc ho vam voler afrontar. Clar, nosaltres vam preguntar, ara què farà l'Ajuntament amb això? Per nosaltres és molt greu el que diu aquell pla intent d'igualtat, i aquest pla intent d'igualtat és públic, i el fa la Diputació de Barcelona, no ho fa ningú en plena campanya electoral. Fa la Diputació de Barcelona l'any 2021, es publica. L'Ajuntament no fa res. De fet, la moció de condemna al que diu aquell pla, el govern, inclòs la Laia Jordana, s'abstenen. Per això deia que en aquesta etapa ara, no, més de campanya, d'explicar el que he viscut, el que hem viscut, va tard. Per què no ho explicava el 2021? Sí. Per què cal esperar-ho a viure-ho en primera persona per explicar el que saps que passava? No? Llavors, bueno, estem en aquest moment en què aquestes tensions fan que no es pugui governar. És evident que no han pogut governar bé, també perquè per dins aquest govern està trencat.
Què creieu que és el que s'ha fet bé aquests 4 anys? O què ha aconseguit Sant Feliu en aquests 4 anys?
Clar, costa, perquè t'acabo de dir
abans
que
he
vist molt poques...
És 8,
a dir,
que
a nivell estètic, com siguéssim, a nivell visual, veus poques coses. Però bueno, jo crec que sí que hi ha coses que sí que s'han fet bé. N'he dit una, que és fer marxa enrere amb fer una ordenança de civisme amb un text que s'aprova i tal. L'únic que, clar, aquesta marxa enrere després jo esperava que impliqués un procés de participació ciutadana que tampoc hem fet. Però bueno. Què s'ha fet bé? A veure, la d'encarregar la relació de llocs de treball, crec que era necessari, nosaltres ho vam reivindicar també i crec que és una cosa que s'ha fet i s'ha abordat. Podem entrar en detalls o potser ja no tenim temps, però no sé com anem de temps.
Mira, queden 20 minuts.
Ah, vale, sí. Però bueno, sobre si s'hagués pogut fer millor o s'hagués pogut fer pitjor, però s'ha encarregat la relació de llocs de treball, s'ha abordat. Què més? Això que l'altre dia també en parlàvem de l'aplicació aquesta d'incidències. Sí. Crec que a nivell digital i tecnològic hem fet passes endavant, potser no tan ràpid com nosaltres esperàvem o com haguéssim volgut. Ja se sap que a l'oposició també sempre som més impacients, perquè també la gent ens diu, i això què? I per què me n'he d'anar a fer el certificat digital a
Castellterçol
o a Castellcí o a Vigues? I per què no ho puc fer aquí a Sant Feliu, que tenim 5 els seus habitants multiplicats per 5 i segurament el seu pressupost també? Bueno, ho hem vist la setmana passada, que ja podem fer el certificat digital aquí a l'Ajuntament. Però clar, estem al 2023, jo crec que el 2021 ja això ja ho haguéssim hagut de tenir, i el 2019 també, i inclús abans. Però bueno, amb això hem anat avançant, hem aconseguit fer plens digitals, que semblava que era una cosa impossible, no? Nosaltres diem, per què no transmetem el ple per YouTube, no? I ara es retransmeten els plens per YouTube. Aquí hem avançat.
Tenim espontanis.
Hi ha un punt que crec que ja és quasi expressament, eh? Tenen ganes de sortir a la càmera. Vull dir, això és un símptoma, eh? De que potser no els escoltem prou, en els nens. Si no, deixem un micro i que diguin ells el que han vist i no han vist aquests 4 anys. Eh? Però van, a veure, què més? Jo crec que hi ha, no ho sé, he posat diversos exemples. Sí. Ah, l'aplicació aquesta d'incidències, sí. Jo crec que això també és participació ciutadana. Dir, no, no, és que la paperera que s'ha trencat, la pintada aquesta que han fet, si aquí obrim a la col·laboració ciutadana, senten partíceps de l'obra de govern. I això és molt important. I això, traduït en molts altres àmbits, pot fer que la gent es faci més seu el que fa el govern, perquè al final s'està fent amb diners de tots. Vull dir que és important. Val. En aquest sentit, no sé si...
Sí, ha respost. Ha respost.
El pacte entre Junts i el PSC tenia 44 punts i a l'equador de mandat vau fer un pactòmetre analitzant què s'havia fet. Quina valoració feu de com s'ha complert aquest pacte?
Clar, aquest pacte... és que diem, ara l'altre dia dèiem, quants punts s'han complert d'aquest pacte? Quin tant per cent s'han complert? I dèiem, 0 de 2.
0 de 2?
0 de 2, perquè aquest pacte el van firmar 2 persones que fa 3 anys que no hi són. Llavors, clar, el que deia abans també del canvi, no? Dius, ostres, aquest pacte el van firmar el Pere Pladevall i el Rubén, que eren els candidats, i clar, hem governat amb un pacte que van firmar 2 persones i a la foto sortien les 2 persones donant-se la mà, no sortia tot l'equip d'un i tot l'equip de l'altre. Amb el criteri d'aquestes 2 persones hi hem volgut governar durant 4 anys amb aquest pacte. Per què no vam dir, ostres, canviem d'etapa i fem un pacte nou? Llavors, clar, quan dèieu, hi ha hagut canvi? No, per mi aquestes 3 etapes són 3 etapes dins d'un mateix model que de fer. El pacte aquell deia moltes coses que no s'han fet, a part, si volem entrar en detall. Parlava de fer un procés participatiu de la plaça, no l'hem fet. Parlava de l'antiga farmàcia, està igual que fa 4 anys. Bueno, no, igual no, està pitjor, té 4 anys més. Vull dir, s'ha fet gran la farmàcia, vull dir, no la cuidem. I tampoc anem pel bon camí, perquè ara diem, no, ara el Pedro Sánchez, no, que ho sé perquè ho publica el PSC, no pas perquè ho publiqui l'Ajuntament. Pedro Sánchez ens dona 180.000 euros. Per l'antiga farmàcia. Diem, vale, què hi farem? No ho sabem. Clar, i com ens els ha donat? Per què ens els ha donat? Clar, és que li deia a la Laia, al PSC, li vaig dir a la ràdio l'altre dia, és que falles per 2 costats. Des de Sant Feliu no tenim projecte i des d'Espanya ens donen diners, que a més ens veneu com si fossin un regal, a un edifici que encara no sabem què hi farem. Per tant, estem llançant diners per aquí, perquè n'haguéssim pogut aconseguir molts més si tinguéssim projecte. I si mires els diners que ha donat el Pedro Sánchez per habitant, són molts més a Caldes, són molts més a Mollà que a Sant Feliu. 180.000 euros, al final, és calderilla pel Pedro Sánchez. Vale? Per nosaltres, evidentment, serveixen molts, però clar, posar-los en un edifici que encara no sabem què hi farem, a nosaltres ens preocupa. Nosaltres hi volem fer alguna cosa a l'antiga farmàcia. Hi volem fer, i també dèiem, procés participatiu per saber, no ho hem fet. Una altra anècdota que deia el pacte, no? Que sí que en el pactòmetre me'n recordo que vam posar. Dèiem, on hi hagi una pilona, ai, on hi pugui haver un arbre, és que ara veia una pilona allà i un arbre al costat. On hi pugui haver un arbre no hi posarem una pilona. Hi va haver un cotxe que es va estampar contra un arbre aquí a la pujada i l'arbre es va convertir en una pilona. Dic, per tant, allà hi podia haver un arbre i segueix havent una pilona després de 3 anys. No? Vull dir, tampoc hem fet... No? Aquest pacte que, doncs, que fa aquestes frases icòniques i això. Clar, bàsicament no s'ha fet el pacte, però tampoc s'han fet altres coses. Llavors, abans em preguntàveu, s'han fet coses bé? I mirant-me les altres entrevistes, que sí que vaig dir aquesta pregunta, ja me l'espero, vaig pensar, em va venir una frase al cap de que tu, Gemma, igual segurament coneixeràs, que és d'una cançó del Pau Ballbé, que diu que el més oposat a fer les coses... el més oposat a fer les coses bé no és fer-les malament, sí, és no fer-les. I acaba i diu, és no fer-les mai. I em ve el cap perquè dic, ostres, que aquí el pitjor que hem fet és no fer coses. I això una mica com a final de pregunta m'ha quedat molt bé.
Quan hi va haver el canvi d'alcaldia, ara fa 3 anys, veu plantejar un pla de govern amb Esquerra i el veu tornar a plantejar en el PSC per mirar de fer un canvi de majories i aconseguir l'alcaldia. Allò, en aquell moment ja va quedar, no sé si amb un calaix o ho heu seguit vetllant des de l'oposició, però heu repetit aquests contactes en algun moment del mandat amb el PSC o es va quedar allà?
Primer, aquest pacte de govern no el vam fer pel PSC. Aquest pacte de govern el vam fer per Sant Feliu. No vam destinar totes les hores que vam destinar per intentar convèncer a una persona que, a més, o una persona o a un partit que, a més, ha demostrat, ja va demostrar, que posa per davant els seus interessos de partit i el seu rèdit electoral que pugui treure de les coses abans que l'interès per Sant Feliu. Aquest pacte de govern el vam fer perquè del programa que portava Esquerra i el programa que portàvem nosaltres hi havia moltes coses en comú. Com he dit abans, sumàvem més del 50% dels vots. Per tant, era el programa de govern que la gent de Sant Feliu volia que s'apliqués. Llavors vam dir, vale, perquè això guanyi força i per guanyar presència, de les eleccions fins al ple d'investidura, no vam tenir temps amb Esquerra de fusionar els dos equips i fusionar els dos programes i treure una proposta concreta. Però amb un any d'estar a l'Ajuntament sí que vam tenir temps. I com que sabíem i vèiem que hi hauria moments a mitja legislatura on el model col·lapsaria i com que hi era important tenir una alternativa sobre la taula, li vam poder posar lletres sobre paper. I vam estar treballant, no una setmana ni 2 dies, vam estar treballant un parell de mesos amb gent de l'equip d'Esquerra i gent de l'equip de primàries per dir, anem a concretar què faríem del 2020 al 2023 a Sant Feliu. Ja estaven propostes a curt termini, propostes a llarg termini. Però això no era una proposta. És a dir, aquest pla de govern, abans que presentar-li a ningú, el vam presentar públicament. Abans dèiem, què heu fet? Bueno, estàvem també en mitja pandèmia. O sigui, això ho vam fer en mitja pandèmia, molt telemàticament, i el vam presentar telemàticament a través de YouTube. Dos persones de primàries, dos persones d'Esquerra. Era una proposta per Sant Feliu. Nosaltres diem una proposta de pla de govern per Sant Feliu de Codines. No era una proposta per la Laia Jordana. Era una proposta per Sant Feliu de Codines. Per tant, quan dic que no era per la Laia Jordana és perquè era una proposta per als 7 regidors que només que un l'hagués comprat, allò passava. Per tant, la mateixa responsabilitat la té la Laia Jordana, la tenen els altres 6 regidors de Junts que també haguessin pogut dir aquest és el pla de govern que necessita Sant Feliu, I aquest ha de ser, és a dir, a través d'aquest pla de govern és el qual hem de governar. Clar, a partir d'aquí hem seguit treballant, ens hem seguit trobant, en moltes mocions hem seguit trobant. Sí que aquí potser no, vull dir, no hem tornat a seure'ns per a reelaborar el pla de govern. És un pla de govern que ara mateix, en la candidatura que tenim de primàries, clar, si es van sentir tan còmodes, segurament algunes de les persones que hi van col·laborar, que ara estan com a candidats a la llista de primàries i no pas lluny. És a dir, recordo reunions amb el Miquel Palau, per exemple, i ara va el número 3 de primàries. No? O sigui, d'alguna forma, aquest seguir treballant s'ha convertit en dir no, és que ara amb aquest pla de govern és el punt de partida amb el qual nosaltres abordarem la confecció del programa de primàries Codines 2023.
Queden 10 minutets d'entrevista. Sí. Què us agradaria aconseguir d'aquí al maig?
El canvi.
No el maig, que ja en parlàvem.
D'aquí al maig, no del maig endavant.
En aquests mesos que us queden de...
No, a veure, que... És a dir, nosaltres d'aquí al maig volem seguir fent oposició. És a dir, farem oposició fins al dia que governem, perquè és la nostra tasca, i fer oposició vol dir seguir presentant mocions, aviam si aconseguim una moció per ple. Això només ens cal fer una moció, els dos plens, ens queden 2 mocions per fer una moció al ple.
Les teniu preparades?
Tenim moltes idees, és a dir, això de les mocions, al final, hem anat treballant dient, ostres, d'això valdria la pena fer-ne una moció. Mm-hmm. Ara, no podem arribar a un ple i desembarcar allà amb 15 mocions.
Clar.
Perquè també li treus valor a cadascuna individualment, no? Llavors, tenim diversos temes que sabem... Que volem abordar, sempre hi ha temes per abordar. No les tenim preparades,
Val.
Però però segur que surten temes. Per exemple, a l'últim ple, la moció que vam portar és del pacte per la llengua. No la teníem preparada des de feia un any. Vam aprofitar que hi va haver aquí un moment de les jornades Fabra, que vam posar la llengua al centre, Sant Feliu al mapa, i vam dir, això Sant Feliu ha de treure profit. I a més, no ho han de treure profit per un interès no turístic o per un interès cultural. També han de treure profit perquè la llengua és una cosa que nosaltres ens creiem i que creiem que hem de defensar i que aprofitant això ho vestim amb un pacte local per la llengua i ho lliguem tot. No ho vam veure bé, no ho vam veure bé. És una de les mocions que s'ha aprovat, es va aprovar, amb el vot en contra del partit
govern.
Principal del govern. Que això no ha passat només un cop, això ha passat més d'un cop que hem trobat el suport del PSC i fins i tot en un tema com la llengua, no? Que tens un partit, és a dir, tens el seu partit a nivell estatal que t'està intentant matxacar la llengua com pot, matxacar el català com pot, i aquí, bueno, aquí ens voten i no ens voten a favor el partit del govern, que ara es presenta per Esquerra Republicana, els com a mínim l'alcaldessa, no? Llavors, que són coses que també...
Per tant, d'aquí al maig...
D'aquí al maig, seguir fent oposició, seguir convencent a la gent de que hi ha un altre model possible, aquest model posar-lo sobre la taula, i ja està, i seguir mantenint tota aquesta base de gent que creu que això ha de ser així. I la prova de que la gent el 2019 es creia, i ara s'ho segueix creient, és que la participació per escollir la llista de primàries del 2019 i la d'ara és pràcticament igual.
Un dels motius pels quals va néixer Primàries Codines ara fa 4 anys és també tota l'herència de l'1 d'octubre, sí. I la seva reivindicació. De fet, el vostre programa eren, crec que 13 eixos més una R, que aquesta R era de República. Com ha estat vetllar per aquesta reivindicació des de l'oposició i també en aquests temps en què a nivell nacional la intensitat sobre aquest tema ha baixat molt?
Sí, és evident que no és el mateix moment ara que el 2019 pel que fa a la il·lusió que tenim pel projecte nacional tots. Jo crec que la il·lusió a dins hi segueix estant, l'únic que estem desenganyats, jo crec. Però una mica crec que a Sant Feliu li passa una mica el mateix. Llavors, que Primàries tingui aquest esperit de reivindicar aquell esperit de l'1 d'octubre i reivindicar la participació ciutadana, jo a vegades faig el símil entre Sant Feliu i el país, no? Dic que estem desenganyats perquè tenim l'autoestima baixa. Llavors hem de recuperar aquesta autoestima, hem de tornar a dir no, és que podem fer coses, és que podem fer-ho d'una altra manera, podem recuperar això. Clar, nosaltres hi hem sigut. Jo estic content que Primàries hagi tingut regidors a l'Ajuntament perquè hem estat a l'assemblea de càrrecs electes que es va fer des del Consell de la República per, d'alguna forma, fundar el que era el Consell de la República al voltant del president Puigdemont. Allà hi havia càrrecs electes d'Esquerra, de la CUP, de Junts o del PDeCAT, no sé en aquell moment què era, regidors independents, i hi érem nosaltres. No hi havia ningú del govern. Hem estat a les manifestacions, hem estat a l'aeroport, hem estat a Urquinaona, hi ha hagut regidors de l'Ajuntament d'Urquinaona gràcies a nosaltres i a totes les mobilitzacions que s'han anat fent. A mi em va saber molt greu, i potser és un dels motius pels quals això va prendre sentit, que és que el 2017, aquella imatge de tots els alcaldes amb la vara al Palau de Generalitat, l'alcalde de Sant Feliu no hi era. Allà no hi era. És a dir, en el moment en què s'havia de demostrar que des de tots els municipis es donava suport a un govern que en aquell moment tenia la intenció, o almenys ens deia que tenia intenció, de fer la independència, allà Sant Feliu no hi era. Llavors, no pot ser. No pot ser. Sant Feliu és un poble on el 70% de la gent vol la independència. I l'altre 30% perquè encara no sap que la independència també li beneficia amb ells. Però hi hem de ser així. I per això seguim treballant. I això no s'ha esborrat. Ara, l'energia de la gent al voltant d'aquest tema ha baixat, entre altres, per el desengany polític. I per això és important posar sobre la taula alternatives polítiques que posin alternatives als sistemes de partit. Aquí el Joan, jo crec que fa 4 anys, i també volia aprofitar aquesta entrevista per agrair-li, crec que ho va llegir molt bé. Crec que ho va llegir molt bé i amb els costos que tenia com a militant d'un partit comprar aquesta idea, ho va fer perquè va veure que o posàvem alternatives sobre la taula o els partits estaven fent petits a nivell de territori. I aquí, i la prova és això, Primàries Codines torna a tenir gairebé 20 candidats, ens en falta un, per arribar als 20 que érem el 2019, però els tornen a ser-hi. I els partits estan allà, que som 2, 3, 4 militants, aviam com omplim la llista, aviam qui posem per omplir el final. És que no va d'això. És a dir, la política ha de ser, ha d'haver-hi persones que vulguin fer-la. Si no, és que comences molt coix.
Última pregunta, doncs. Has volgut repetir com a candidat i els electors de primària estan escollit com a cap de llista. Què és el que t'ha fet tornar-hi?
Que no vam aconseguir el canvi. I l'hem d'aconseguir. Això és una pregunta al futur, ja. Bueno, no, vale.
Una pregunta
al passat. Vale. Va, cap de setmana
passat.
És tornar-me a posar al servei de la gent, al final. I el model de primàries és això. Jo em torno a posar, sé que la gent del meu voltant em diu hòstia, no pot ser, no sé què, i m'empenyen a fer-ho. Jo no m'aniria a muntar-me una llista i dir jo em poso de cap de llista, faig això, monto la meva llista. No, perquè jo no em crec que jo des del meu únic criteri pugui decidir això. No? En canvi, fer una cosa col·lectiva on dius aneu a votar 500 persones, que decideixin les 500 persones on queda cadascú i qui és el cap de llista. Sens dubte, aquell cap de llista serà el millor cap de llista possible. Llavors, quan la gent, 500 persones, van a votar i t'escullen de cap de llista, doncs dius, bueno, així sí, perquè a més, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, fins al 19, hi ha un equip i més enllà del 19 hi ha un gruix de voluntaris i voluntàries de primàries que empenyaran, que segueixen empenyent, i amb equip, jo us deia, amb aquest equip vaig on sigui. Si haguessin sigut 3 candidats, no haguessin fet primàries. Perquè sense equip no hi anàvem. I ara el que tornem a tenir és un equip. Jo m'atreviria a dir directament que segurament som l'única candidatura que tenim un equip. Tenim un equip perquè hi ha 18 persones que volen donar la cara. I després n'hi ha 20, 30 més que estaran pel que calgui aquí. I això és el valor del projecte. És el model alternatiu del qual parlo i el model que quan diem sí, el canvi no és canvi per canviar. És canvi perquè aquest canvi sigui de veritat, tant a nivell de la governança com a nivell de carrer, que veiem canvis al carrer, com a nivell de la il·lusió aquesta de la que parlava, de que cal que en Sant Feliu s'ho cregui, Sant Feliu s'il·lusioni, Sant Feliu es cregui aquest canvi i el pugui gaudir després.
Doncs, per el que vull dir, moltes gràcies per haver acceptat la invitació des de Primàries Codines per fer aquesta mirada enrere. Començaves aquesta última resposta dient això és de futur, perquè a tots, quan els convidem per fer aquest balanç de mandat, els insistim molt que és important ara mirar enrere, perquè ens venen mesos de mirar endavant i de fer propostes de futur i tindrem oportunitats de seguir-ho fent en espais com aquest. No sé si en aquest hem vist passar motos, hem vist passar cotxes, hem vist passar pilotes, nens corrent i això és la vida. Gràcies sincerament per haver acceptat venir aquí i també perquè des del vostre partit, com des de la resta, també heu participat activament sempre al Taula per 5, sigui amb qui sigui, heu anat canviant de persones, però sempre heu volgut sumar també aquesta veu vostra a la ràdio, per tant, us emplacem a seguir-nos trobant en les properes setmanes i propers mesos, que seran intensos.
Subscric el que comenta la Gemma i moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
Gràcies, Caral Campàs, gràcies, Xavi Carrera. Ara, avui t'has guanyat el vermut. Vam iniciar aquest cicle amb la Laia Jordana, portaveu del PSC, davant del nou cap, Julián de los Pinos. Vam seguir amb el Pau Ibarz, portaveu d'Esquerra, a l'espai de dol neonatal del cementiri. Avui amb en Pol Cabotí de Primàries Codines som a la plaça. Ens quedarà saber on ens du l'alcaldessa Mercè Serratacó per fer també el seu balanç de mandat. Gràcies a tots per seguir-nos i que sapigueu que podeu recuperar aquestes converses tant a YouTube com a la carta.onacodinenca.cat.